los balcones. La idea es que no pare la música y no pare hasta bien entrada la noche. Pero tenemos una parte, una plaza, que será posta con espacios para que la gente pueda comer y beber, con música en directo también.
I quant als esports, simplement recordar que l'Illes Balears Palma Futsal ha guanyat a Palma el primer partit de la semifinal davant el Barça, que si torna a guanyar dimarts, en aquest cas a Barcelona, passarà ja directament a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. Més informació a partir de les 8 de demà a l'informatiu matí. Que passeu bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts una vegada més a una nova edició, ja la número 40 d'Emblemàtics, el programa que vos acosta, ja ho sabeu, la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostra, i ho fa a través dels testimonis en primera persona d'aquells que n'escriuen la història dia rere dia, i així durant anys i anys. Establiments que tenen i viuen preocupacions i dificultats, és clar que sí, però també i sobretot ganes i il·lusió per fer de cada jornada un dia ben especial. Per nosaltres, en Joan Maura i jo mateix, sí que és ben especial tenir l'oportunitat d'entrar-hi per tal d'obtenir-ne les paraules de qui el regeixen i també, per què no, de la clientela. Establiments emblemàtics i persones també emblemàtiques, sens dubte. Quins dos negocis coneixerem avui, Joan?
Hola, Toni, com estàs? Compartesc amb tu aquest goig de poder entrar en els negocis per copsar-ne les històries més humanes i la manera de fer feina quotidianament. Avui, per començar, coneixerem Casses Cusses, a Manacor.
Meu pare me contava que el cafè ho duien a les 12 de la nit, arribava un camió a les fosques, el meu pare i la meva mare ho estaven esperant de dins la botiga, els ollons apallats, i arribava el camió, tocava la porta, ells obrien i tiraven dotsats i partien escapat. Després ells, aquí darrere, aquí on jo te marx, hi ha un buit de la paret, que és aquí on mallaven el producte perquè no se trobassin. Després venia el següent pas. Això era cafè cru, s'havia de torrar. O havien de torrar en la nit perquè no fes el boi, no tothom sabia.
I a la segona part del programa arribarà el torn de la llibreria, l'única que hi ha a dia d'avui a Ferreries.
Des de ser digital, els llibres han sabut conviure perfectament. Quan van aparèixer llibres digitals i tot això, semblava que era la mort del llibre, i al contrari, llibres, la gent que li agrada el llibre vol llibre en paper, en general, majoritàriament, eh?
S'entén.
No vol dir que no hagi de canviar de cara endavant, però fins ara jo veig que el llibre sobreviu.
Amor a la història, expressada a través del cafè i altres productes en un cas, i mitjançant les paraules i els llibres en l'altre.
Ja amb ganes, en tot cas, Joan, de conèixer-ne, sens dubte, tots els detalls. Emblemàtics, benvinguts, començam. Com de costum, per situar-nos sobre cada establiment, toca escoltar el retrat que n'ha preparat en Joan Maura. Així ens parla, per exemple, de Casses Cusses.
Quan entram en un lloc que sembla no haver sucumbit als rums del temps, sentim, d'una forma estranya, una sensació de nostàlgia, una emoció que ens envaeix i que a vegades pren forma de tristesa, melancolia, o fins i tot provoca en nosaltres aquesta sensació de desarrelament. No obstant això, aquestes mateixes emocions poden canviar de sentit si sabem com mirar tot allò que ens envolta, aquells llocs que s'han mantingut fidels al seu temps. Deia J.K. Chesterton que aquest món mai morirà de fam per falta de meravelles, sinó per falta de sorpresa. Sorprenguem-nos enfront d'allò que ha decidit no trencar amb el seu temps, no abraçar el progrés i no sucumbir a les noves formes estètiques de la modernitat. Canviem, doncs, la nostàlgia per la virtut i endinsem-nos sense por a llocs tan màgics i indestructibles com Cases Cuses de Manacor. Per conèixer el present, primerament un ha de viatjar al passat, i més si vol conèixer de prop els orígens de locals únics com Cases Cuses, un establiment que va començar el seu camí l'any 1895, un any en què es van descobrir els raigs X, es va dur a terme la creació del cinematògraf i va tenir lloc la guerra xinès-japonesa. Addicionalment, es van produir esdeveniments com la mort de figures importants, com Louis Pasteur, químic i microbiòleg francès, i Friedrich Engels, filòsof alemany, així com la conquesta de Madagascar per part de França. Oberta, com dèiem, des de l'any 1895, Cases Cuses és la botiga de queviures més antiga de Manacor i una de les més particulars de les illes. Està especialitzada en cafès i espècies a granel, a més d'altres productes alimentaris seleccionats. El negoci va ser fundat per una emprenedora, Margalida Caldentei, que va aconseguir arrencar-lo en una època en què les dones tenien un paper molt menor en el món empresarial. Per sort, el món en alguns aspectes canvia per bé i aquesta realitat cada vegada té menys cabuda. En tot cas, Cases Cuses va ser un exemple nou, arriscat i potent de l'època que, sens dubte, va marcar l'esperit familiar. Cases Cuses és un espai particular i evocador, després d'una ampliació de la botiga per a la degustació dels seus productes. El local conserva no sols l'esperit dels avantpassats, sinó també elements arquitectònics, com ara arcs, una sitja o el soterrani on es guardava el gra. Cases Cuses, regentada avui per Biel Carrió i la seva filla Àngela, és un local on sempre hi ha lloc per a la sorpresa guardada per aquells que amb la seva mirada la sàpiguen apreciar.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio.
A Cases Cuses s'hi respira un silenci contagiós i al mateix temps un ambient càlid i agradable. Probablement deu ser un reflex del tarannà i la personalitat de Biel Carrió i la seva filla Àngela, que regenten amb el millor ànim l'històric local manacorí. Començar amb la casa pels fonaments, això vol dir que, de principi, en Biel ens parlarà de l'origen i del nom de l'establiment.
L'origen del negoci el vam de trobar l'any 1895, que és la primera llicència d'obertura que tenim, que està posada allí. La va obrir ella li deien Beu Llull, que era la meva repredina. Ella del segle passat varen obrir aquest negoci perquè això era el centre neuràlgic de Manacor, aquí van venir les verdures i tot això. Després ella ho va traspassar a la seva filla, o va traspassar, hi va haver un relleu generacional a la seva filla, la Maria Lida Caldentei, que va ser una dona molt pionera en tots els aspectes dins Manacor. Després d'ella va venir el meu pare, del meu pare vaig venir jo, i ara ve en Àngel, que és la quinta generació d'aquí, i, bueno, són 100, quasi 130 anys, ja són molt d'anys, són dues guerres mundials, és una guerra civil, és un Covid, són moltes coses que han passat. No ha estat mai tancat, ha viscut una postguerra també, i o sigui, han passat temps molt complicats i temps no tan complicats.
És a dir, que fins i tot a la guerra civil
va estar obert. Clar, va estar obert, vàrem viure tot el temps, tot el període aquest postguerra que se caracteritzava per l'estrapeu que deien allí, el contrabando d'això. Aquí, lògicament, també se'n feia, com se'n feia per tot. I, bueno, la veritat és que ja n'han vist de tot com. Ja, poques coses mos poden sorprendre.
Perquè des de l'origen, quin tipus de producte s'ha venut a l'establiment?
Bueno, com t'he dit, va començar, diríem, amb verdures, fruites i verdures, perquè estàvem a la plaça de les verdures. I a poc se va anar introduint altres elements, altres tipus d'alimentació, i Després de la postguerra varen començar a vendre cafès que m'ho arribaven aquí també de contrabando, cafès i espicis, i això va arrelar i la botiga ha estat famosa, ha tingut tot això per la venda de cafè i espicis. Això és la base que va agondada. Ara darrerament han hagut d'evolucionar perquè tots sabem que les botigues petites han estat totes en decadència perquè no poden competir a les grans magatzems, i l'única manera que han tingut nosaltres ha estat cercar una mica d'element diferenciador, coses que no puguis trobar a altres llocs o se pots trobar aquí. Això està bo que mos els camins que ja fan nosaltres. Sí, és l'origen del nom. En els pobles tothom, les famílies, totes les famílies tenien el seu mal nom, que se deia, no? I aquí l'origen ve perquè la meva repredina tenia dues cosetes amb ella sempre, que ho estaven segudes, i quan ja tenia l'iglesi aquí de vora, i en aquell temps la gent anava molt a missa, ella cada dia que s'anava a missa, aquests dos animals l'esperaven a la porta fins que ella sortia. I quan ella sortia, venia cap aquí. Clar, això va dur en el nom d'aquestes curses.
En Biel ens fa partícips de la manera original de fer feina en el negoci. Tocava enginyar-se-les per tirar endavant de la millor manera possible en temps complicats.
Jo vaig conèixer la Pradina, o sigui, la segona generació. La primera, en 1895, som fet allà, t'he quedat, però no tinc aquesta. Sí, la Pradina sí que... Sí, entenc que un record vaig, perquè quan ella va morir jo tenia 10-12 anys. Però bueno, ho he viscut i després mon pare...
Com recorda la Pradina aquí fent feina?
Bueno, jo realment fent feina ja record poca cosa d'ella, perquè ja era molt major. Ja estava aquí, diríem, com a assessora, per dir-ho de qualsevol manera, el meu pare... I jo ho recordeu dos, com faig jo amb la meva filla, discutint cada dia i després oblidar-se de tot, que és bo que ha de ser una relació pare-fill. I això és bo que jo recordo ella, perquè també ella, del seu punt de vista, que a vegades coincidia no amb això del meu pare, quan no coincideix el meu, això de la meva filla, altres vegades, però bueno, tot això és... Sí, no hi sort, perquè hi ha hagut bona harmonia aquí. Era un tipus de feina completament diferent a la que feim nosaltres ara, perquè quan ells van començar a vendre moltes espècies, i jo recordo que quan jo era molt petit, aquí teníem un molí per moldre les espècies. I clar, havien de moldre's per babó, havien de moldre's a canyella, i recordo que aquest dia que havien de moldre, el meu pare... ho passava malament perquè s'havia de posar un moixador, no hi havia mascareta ni tot això, però amb un moixador banyar perquè no havia entrat el prebabó a dins el nas. Estàvem movent tots aquí darrere, una cotxeria que tenim, estàvem movent les espècies, i era un dia que se notava bé perquè l'aroma de les espècies anava per tot arreu, però bueno, era part de l'encant de tot això. I després també jo recordo el meu pare que quan nosaltres anàvem a comprar a Palma i coses que ara són impensables, s'anava amb una moto, amb una ossa que tenia, i s'anava a Palma a comprar i tornava a carrellet, i perquè no volia dur en la moto mos ho duien amb un autobús, una camiona que se deia en aquell temps, de Palma que ve aquí. I bueno, això era un tipus de compra diferent, també, no com ara, que hi ha agències que te duen un paquet de certa part del món en 3 dies. Llavors es feien compres que mos havien d'aturar per tota la temporada. I quan comprava, per exemple, formatges, compràvem 40 o 50 peces de formatge, les havien de tenir aquí baix, un puesto que sigui la formatgera, i us havien d'anar un tant d'oli i girant que ha de cert temps, perquè el formatge havia de gondar. Quan compràvem bacallà, també compràvem un sac de bacallà salat, també havia durat per tota la temporada. Tot això que ara mos pareix una barbaritat, que Sanitat mos tancaria tot, perquè tot això lògicament no complia aquest nombre de necessitat de complir ara, però tota la vida havien funcionat així. Aranyades, que és un altre tema que, com veus, les botes d'aranyades era com un símbol d'aquest establiment, perquè se venien i les aranyades estaven aquí en el portal damunt. I ara, ara diríem, és impensable, perquè s'anirà tot un altre dia, tot això vol morir-ho tots. Però bé, bueno, aquí hem viscut 100 anys d'aquesta manera i no s'ha mort ningú mai. Meu pare me contava que el cafè ho duien a les 12 de la nit, arribava un camion a les fosques, el meu pare i la meva mare ho estaven esperant de dins la botilla, sols uns apallats, i arribava el camion, tocava la porta, ells obrien i tiraven dos sacs i partien escapats. Després ells, aquí darrere, aquí on jo te marx, hi ha un buit de la paret, que és aquí on mallaven el producte perquè no se trobassin. Després venia el següent pas, això era cafè cru, s'havia de torrar. O havien de torrar en la nit perquè no fes el boi, no tothom se feia. I, bueno, tot això eren anècdotes que ho me contaven, que, per sort, ja no ho s'han de viure, i sí, són anècdotes que han passat aquí de dins.
Com va ser la incorporació d'en Biel al negoci familiar? I en el cas de la seva filla Àngela, estava encaminada a seguir les passes del pare, o potser no tant?
Bueno, jo vaig néixer aquí de dins, però no era la meva idea. Jo vaig estudiar fora, i després, per unes circumstàncies de salut del meu pare, vaig haver de venir aquí a ajudar-lo, i una cosa va d'una a l'altra, i vaig quedar jo. Bàsicament, el mateix que ha passat amb jo i la meva filla. La meva filla estudiava també fora, s'havia muntat la vida fora, i per unes circumstàncies personals seves també va venir. I jo li vaig proposar, vaig dir, Àngela, ara és el moment de fer un canvi. Si tu dius sí, ho fem. Si tu dius no, ho deixem anar tot, perquè això ja... I ella va dir, diu, sí, ho podem provar, perquè és un concepte nou. Com has vist, és una mesca que varen fer de botilla i por a degustar productes que veníem aquí, que jo pensava que era bonic, que l'única manera que un negoci petit, minoritari, podria subsistir, i així no. I ho vàrem provar. I la veritat és que ha funcionat bé, molt bé, perquè també hem viscut un canvi de gent aquí, perquè Manacor era un poble que no era gent turístic, no, Manacor mai havia estat turístic, i ara darrerament hi ha molt de residents turístics aquí, turistes, altres que se passegen, que venen, i clar, i aquí, com has vist, és una cosa que hi ha una mascle, hi ha la gent de Manacor que ve a fer un cafè i comprar aquí, i els turistes residents el vol que cerquen, no cerquen un bar de que hi ha millor de zona turística, ells cerquen estar una mica relacionats amb la gent del poble, i aquí ho estan aconseguint, aquí venen i se relacionen, i clar, hi ha un pot d'aquí i un pot d'allà, i això és bo que mos mantén, per dir-ho de qualsevol manera.
Jo definiria el meu relleu com a progressiu i natural. En els 18 anys, ja era joveneta, volia voltar món, volia anar a estudiar fora, sí o sí, no volia quedar a Mallorca, i la veritat és que no tenia cap pla ni intenció de tornar a la silla una vegada acabada la universitat. Però la vida de vegades te fa anar per un camí que tu no em feies comptes, i al final vaig acabar tornant a Mallorca. Jo devia tenir 23 o 24 anys, i en aquell moment la botilla necessitava una empenta. És una botilla molt antiga, que se va fundar fa molt d'anys, i és difícil sobreviure a la societat actual. I tenien clar que s'havia de fer qualque cosa per poder-la mantenir. A mon pare, sempre que viatjàvem, mos agrada cercar cafeteries xules, que deien altres, cafeteries que, bueno, siguin diferents, ja sigui per la decoració, com per el que serveixen, com per l'ambient que s'hi respira. I nosaltres trobàvem que a Manacor no hi havia cap cafeteria d'aquestes, que nosaltres intentem cercar sempre, i d'aquesta manera vam decidir posar-la nosaltres.
Entre les famílies, i sobretot entre pares i fills, no té per què haver-hi secrets, i sí, en canvi, transmissió de bons consells.
Bueno, mon pare sempre... El consell que me donava ell era de mirar de comprar bé. Me deia que és el secret de per guanyar un dot bé, havies de comprar bé. Això era el secret que ell deia que era molt important. Era més important el comprar bé que el vendre bé. Perquè una cosa duia en sal. I, bueno, jo, els consells que dona l'Àngela és que se miri d'adaptar en aquest nou món que ve, que jo ja m'ha llefat en Borsai, però ella, la seva vida, que se miri d'adaptar aquí, que sigui honest amb la gent que ve, que és un dels lemes que tenim aquí, i que no se farà rica ni prou feliç amb aquest negoci, però, bueno, li permetrà tenir el seu sou i dependre d'ella mateixa, que ja és molt. Això és el més important, és dir que no passi gust ja aquí i enlloc, és dir que tu no passis gust, ho pot deixar anar, perquè no funcionarà. De fet, és un dels canvis que hem fet ara en aquests moments i aquesta setmana, que jo m'ha llefat ja en la jubilació, que jo ja me retiro, i ella mateixa m'ha dit, papa, jo és que no me veig en coratge de dur tot el tinguada ja, tot aquest trull. I la solució que hem trobat ha estat una parella que ajudaran a ella, dur la part, diríem, més de menjar o de fer berenars i tot això, i d'aquesta manera l'Àngela se pot dedicar exclusivament a aquesta tenda, no té tant d'estrès, no té tant... Vamos, que creiem que hem guanyat en qualitat de vida, que és bo que el cap i la fi és el més important.
Aquesta transmissió de coneixement ha permès que encara a dia d'avui, a Casa Escusses, es puguin oferir a la clientela mescles de cafè autòctones de la casa.
Se poden trobar, crec que hi ha 10 o 12 monovarietats de tota part del món, de Sud-amèrica, d'Àsia, d'Àfrica, i després el que hem fet nosaltres és fer unes mascles, diríem, que no vull dir mascles perquè té un percentatge diferent de cada varietat. Els inglesos dirien una blend, nosaltres ho diríem una mascle de distint tipus de cafè de tot el món, que aquestes mascles sobretot n'hi ha dues que ja són clàssiques, que ja ho se feien els meus pares, que han donat bon resultat perquè han agondat 70 anys, per tant, i unes altres que hem intentat fer nosaltres ara per adaptar en els guts nous de la gent, i així hi ha un ventall més gros de dir, mira, jo m'agrada més un cafè més cos, jo m'agrada més suau, donar una possibilitat a la gent per a triar i triar cadascú el que a mi li agradi.
Clar, és a dir, que aquestes mescles que vostè em diu són de collita pròpia de la família.
Sí, tu mireu, hi ha aquesta esquadra que us hi han posat un nom per distingir-vos, una que diu bon dia, bé, si ho sabeu, bé, diferents noms perquè que facin referència fora això, de Chondit, són cercat una paraula que tingui referència a les característiques del cafè. I sí, i anant provant això, i cadascú tria el que li agrada més, i això és bo que feim.
En Biel i en Àngela ens conten, cadascú des del seu prisma, com és l'espai del negoci i què suposa també fer-hi feina.
Quan la meva repredina el va comprar a final del segle XIX, això era una casa que és d'aquest marquès de Cotoner, i d'aquesta casa tan gran se'n va dividir en tres parts. La paradina tenia dos fills i va comprar dues parts, una per cada fill. I el que nosaltres ara hem fet ha estat intentar mantenir el que queda d'aquella casa, d'aquell casal senyorial que hi havia, com el pati i uns arts que hi ha i un sòtano que ara vam per fer distint tallers gastronòmics i de coses així. Sí, hem intentat aprofitar l'exaltament que valia la pena de, perquè lògicament en 100 anys ha tingut una evolució molt, molt grossa, ha canviat moltes coses. Crec que l'espai és un espai que hem intentat conservar l'essència antiga incorporant elements nous i productes i detalls que avui en dia són necessaris per tot, i jo crec que podríem definir com una simbiosi entre el antic i el modern, la clientela d'aquí, la clientela de fora, la clientela jove i la clientela major. Crec que és un lloc de comunió entre dues o tres generacions que hi ha i entre un parell de nacionalitats que hi ha, i això jo crec que és un lloc de trobada de distintes cultures i distintes de generacions.
I en relació en el sentiment de pertànyer a aquestes coses, diria que és un sentiment dual, on hi apareix la il·lusió i la responsabilitat a parts iguales. L'il·lusió la relacionaria també amb l'orgull. Per això és un orgull poder dir ben alt i ben clar som d'aquestes curses. Al final, aquestes curses és un negoci amb una trajectòria molt llarga. És un negoci amb molta història en si mateix i en el poble de Manacor. És un negoci que té moltíssimes anècdotes per explicar. I, per tant, és innegable que per jo és una il·lusió pertànyer a aquesta família. Si me demanen així una anècdota de quan era petita relacionada amb aquest sentiment, tot d'una me'n ven esquiap una amb la meva padrina i ella m'enviava a la plaça a comprar pa. I moltes vegades no me donava d'on ves, sinó que ella me deia: "Ves a la plaça, compra aquest pa, digues que ets d'aquestes coses i que més tard ja passarem a pagar." I en aquell moment, per jo era un fet insignificant, que per jo no tenia molta importància, però ara si m'aturo a pensar, ja no existeix tot això d'anar a pagar, que te fien i ja passaràs a pagar més tard o l'endemà. I crec que això diu molt d'aquest orgull, que la gent se fiava de nosaltres perquè mos coneixien i tot el poble sabia qui érem. Però també, per altra banda, és una responsabilitat ser d'aquesta família.
En Biel, per acabar, posa en valor el distintiu emblemàtic que llueix, amb tot mereixement, Cases Cuses, un establiment que pesa els productes amb una d'aquelles balances de tota la vida i que usa una unitat de mesura que corre el risc de desaparèixer.
El distintiu emblemàtic jo crec que també s'ha donat a una sèrie d'establiments que tenen unes característiques que no és fàcil tenir-les, sobretot perquè es deixarà que els emblemàtics de Manacor havien de tenir un caràcter històric, un caràcter d'elements arquitectònics, d'una sèrie de requisits. No s'ha ratllat, això. I clar, una vegada que el tens, és veritat que hi ha hagut darrers anys una promoció de part de la conselleria, de part del govern, d'intentar donar vida en aquests establiments. Que jo ho comparteix, som part interessada, però ho comparteix plenament, perquè molt trist és quan el poble perd la seva identitat. Si tots són franquícies de perdotes, si tots són el mateix, no importa venir a Manacor ni anar a Solla. Crec que som l'únic establiment que encara estem utilitzant un sistema de pes, que són les unces, que crec que són l'únic en tot Mallorca, en tot Balears, que s'utilitza. O sigui, això és una cosa que ha agondat, que la gent major venia a comprar espícies i deia: "Dóna'm una unça de canyella o dues unces de prebabó", i clar, i hem anat agondant això al principi que la meva filla feia aquí, li vaig haver de fer una xuveta que teva per 10 anys, 3 unces són 100 grans.
Tres
unces són 100 grans. I això ho estem utilitzant, és una cosa, i és pesós, i la balança, que això és una altra cosa, la balança té 100 anys, no són digitals, i es digui que s'espanyin, tindrem problemes per trobar un mitjani que mos ajudi a ajustar-ho.
Sembra una llanura de batata i fresas, ojalá que llueva café. Pa que en el conuco no se sufra tanto,
ojalá que llueva café del campo.
Pa que en los montones oigan este canto,
ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és diversió.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
El reggaetonero se arran així realment quan canten.
Titi me pregunto,
tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura ens il·lustra i també ens contextualitza respecte a la història de sa llibreria. Ho fa, com sempre, a través del seu inconfusible retrat.
Tenir a les mans un llibre no és només tenir un entreteniment o un passatemps amb el qual matar el temps. Tenir un llibre a les mans, primer, és un acte que ens parla dels nostres gustos, dels nostres interessos i, més important si cal, de les nostres inquietuds. Sostenir un llibre és sostenir-nos a nosaltres i el nostre temps en un sol lloc, i aquesta força ens guia per la lectura. Ens ajuda a descobrir-nos. Pot agradar o no agradar, pot obsessionar-nos fins al punt de perdre la noció del temps, o pot desgastar-nos fins al punt de desesperar-nos per falta de comprensió o atenció. Llegir és una acció que ens permet parlar amb nosaltres mateixos. Ens regala moments únics en els quals podem sentir el vertigen de l'aventura, la densitat de la reflexió, l'amor del romans o la mort a l'última pàgina. Tota una vida s'amaga sota els llibres, igual que el nostre temps. Un temps que, abans que els llibres, regalam als llibreters. Llibreters com Pere, de sa llibreria a Ferreries. Els inicis de sa llibreria, llavors amb el nom de Frappe, es remunten a l'any 1960, quan el món va ser testimoni de diversos esdeveniments significatius. El 29 de febrer, un terratrèmol va sacsejar Agadir, al Marroc, i va deixar milers de víctimes. Van tenir lloc les eleccions presidencials dels Estats Units, en les quals John F. Kennedy va ser elegit president, en una renyida contesa amb Richard Nixon. A més, es va realitzar el primer vol del Concorde i un avió supersònic es va llançar per primera vegada. Tot això corria al món mentre Ferreries, Pere Allès i Che Camps, dos bons amics, van decidir, durant aquella nova dècada, posar en marxa una petita llibreria. En aquell moment, només es venien llibres de caràcter religiós, llapis, gomes d'esborrar, llibretes i poca cosa més. Durant els següents anys, el negoci va sofrir diversos canvis. La venda d'una de les parts i la cessió d'aquests espais per a la mercantilització de nous productes van ajudar a ampliar el negoci, abastar tota mena de clients i convertir-se en un local de referència per als habitants de la zona. Va ser durant aquest temps quan varen començar a vendre les figuretes del Betlem de Nadal i les llenes. L'any 1971 el negoci es va traslladar a l'actual ubicació amb el nom de Sa Llibreria. Es va ampliar la gamma de productes a la venda, com ara joguines i jocs, o material d'oficina, llibres, premsa i revistes. Actualment, Sa Llibreria continua sent l'única llibreria de Ferreries i al capdavant hi ha en Pere Allès, fill del fundador, i la seva dona Marta Sánchez. Tots dos són els guardians del nostre temps. Ells són els que ofereixen a la nostra ment llocs de recer i goig.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio.
En Pere Allès ja va viure des de ben nin l'ambient i la forma de fer feina de sa llibreria, perquè, com qui diu, hi va néixer, implicat, com també la seva dona en el negoci familiar, rescata ara un moment per atendre'ns i parlar-nos de la història del present i del passat de l'establiment. D'inici, ens parla de l'origen del nom i de l'evolució que el local ha fet amb el temps.
El negoci, l'origen del negoci el van muntar amb un pare i un amic seu, i en els inicis, això era l'any 61, i en els inicis la botiga es deia Frape, que era una composició dels dos noms, Francesc i Pere. Pere és mon pare i Francesc és l'amic seu.
Uh-huh.
I això era el nom de la botiga, els primers anys, quan estava en la primera ubicació. Després, quan es va passar... 9 anys després vam passar en el local nou on estem ara mateix, on estem encara, ja van canviar el nom i li van posar la llibreria.
Uh-huh. Això va ser 10 anys després d'inaugurar-se, diguem.
Sí, es va inaugurar, bueno, 9 anys, aproximadament. La van fundar l'any 61, estava en el carrer Fred, en el nombre 14 del carrer Fred, i després l'any 70, va ser quan, a inicis de l'any 70, van ser quan ens van traslladar allà en el carrer Verge del Toro, que és allà on estem ara. Ha anat canviant molt, ha anat evolucionant paulatinament i ha crescut molt. Perquè els primers anys has de pensar que només tenien allà llapis, gomes d'esborrar i llibretes i poca cosa més. No tenien ni llibres a l'inici.
Uh-huh.
Després ja van començar a dur llibres que anaven a cercar de dues llibreries d'amor. Anaven a dues llibreries de la Catòlica i a Palma, que era una llibreria que hi havia que ja no existeix, i començaven a dur llibres, sobretot de caire religiós, era el primer que duen, i després també això va anar evolucionant.
Clar, fins al punt d'arribar a tenir, entre altres també, crec, figures de Nadal, no?, per exemple?
Sí, això... Això va ser quan van entrar unes altres socis, perquè en Francesc, el company, l'amic de mon pare, qui era el cofundador, 7 anys després d'obrir la botiga, ell va muntar un altre negoci i va vendre la seva part a dues dones, que eren dues germanes, que van entrar com a sòcies. I a l'entrada d'aquestes dues dones, que eren dues germanes que van ser les dependentes, que eren de nom Margarita i Maria Febrer, en l'entrada d'elles va ser quan van començar a vendre també figuretes de so de Betlem per muntar... Pessebre i també venien llana, perquè elles eren expertes en punt de calça i labors d'aquestes, i també van... Aquests anys venien llana i tot.
En Pere va aprendre, ja des de ben fillet, els secrets del negoci, tant del pare com de la mare. Ja posats, aprofita també per valorar-nos com va viure el relleu dels pares i si creu que n'hi haurà, precisament, amb els seus fills.
Jo, sobretot, amb qui vaig coincidir va ser amb mon mare, perquè mon pare ja fa feina en una altra empresa els darrers anys, i quan jo vaig entrar va ser quan es jubilava mon mare, i van coincidir en els meus inicis, i bueno, sempre me va comentar que el que havia de tenir en compte era fixar-te en els gustos de la gent en quant a lectura, per exemple, i en tenir empatia amb el client. I bueno, són coses que havia anat veient sempre, perquè nosaltres, com que havíem viscut a la part de darrere de la botiga, és una cosa que ho tenien ja molt interioritzada.
Clar, i supos que tant el pare com la mare, el fet que tu n'agafessis el relleu, devia ser, doncs, això, no?, un motiu de content i de satisfacció, no?
Sí, evidentment, clar que sí, perquè una botiga així, clar, avui ja saps que si no és així, no saps si tindrà relleu, si hauràs de vendre, si hauràs de tancar, bueno, i en aquest cas... En el cas nostre, per exemple, van seguir tirant endavant i de moment seguim.
I tant, i tant. I no sé, encara ets molt jove, Pere, amb la teva dona, amb la teva senyora, que després ara parlarem de com és això de fer feina, marit i muller junts, però de cara, no sé si teniu fills i si els vostres fills o filles poden ser, per què no, un futur relleu vostre al capdavant de la llibreria.
No ho crec. No, que perquè, bueno, sí que tenim fills, i el que passa que ells, n'hi ha dos que ja han estudiat una carrera i tindran altres feines, i és petit que se'n va l'any que ve també a estudiar, el més possible és que acabi també com els seus germans, que es dediqui, si tot va bé, el que estudiarà.
Clar.
I... Per tant, el futur ja no ho sabem què serà.
Des de ja fa anys, en Pere i la seva esposa Marta duen endavant el negoci.
Sí, no, bueno, nosaltres molt bé. Bueno, la prova és que encara seguim, és a dir, que si no anés bé, un dels dos hauria canviat de feina. Però ella, de fet, va entrar ella primer que jo, va entrar... La meva dona, na Marta, va entrar el 99 i jo fa una altra feina i jo vaig entrar el 2003 a la llibreria, vull dir que... I sempre, bueno, nosaltres mos ho combinàvem molt bé. S'encarrega cada de la seva secció a la llibreria, i com que tenim prou seccions que mos ho podran anar repartint, i cap problema en aquest sentit.
I com és aquest repartiment de la feina per seccions, Pere?
Bueno, així en general, el que fem és, per exemple, jo duc més el tema de papereria i llibreria, llibres, i ella s'encarrega de premsa i jugueteria. Després hi ha moltes coses que van combinades i mos ho repartim, però així en general seria això.
És a dir, si no fóssim parella diríem com a bons germans, però en aquest cas podem dir com bon marit i bona muller, no?
Exacte, sí, sí. El més agraït és veure quan tu pots oferir un article que saps que veus que un client ho està cercant o cosa que no saben realment que cerquen, i tu hi pots oferir una cosa i és així que es fa realment. Allò és gratificant com a venedor. I per altra banda, les coses que fan més pesades, no ho sé, a vegades la monotonia de la premsa, o no ho sé.
Clar, pesa més, bueno, la part positiva, que... Pere?
Com?
Pesa més la part positiva, entenc.
Sí, sí, en general, sí.
Coneixedor de tots els productes de la casa, que és casa seva, de fet, en Pere ens descriu tota la casta de productes que podem trobar-hi i, sobretot, podem comprar-hi.
Ara tenim... si llibreria, ara tenim jugueteria, tenim premsa, tenim llibres i... bueno, això en general, i papereria. I és un... La veritat és que comparat amb els inicis hi ha molt d'article. La clientela, sí, també ha anat evolucionant molt. Nosaltres tenim... Però, com que tenim molt de producte, tenim clientela d'una franja horària molt oberta. Tenim moltes edats de clients. I també tenim un servei de paqueteria, vull dir que tenim gent de totes les edats i de totes les nacionalitats, perquè ara també la temporada turística també cada vegada és més llarga i, per tant, tenim gent de totes les nacionalitats i totes les edats. Els del poble, la gent del poble són els clients de tota la vida. Aquests són els que sempre han tingut i sempre els tenim. I després, a més, s'han anat afegint gent que ha arribat, sobretot també s'ha notat molt arribada de nova gent a partir de la pandèmia. I, bueno, i el turisme, el que us he comentat, que cada vegada la temporada és més llarga i ve més gent de més cultures diferents.
A continuació, en Pere valora la importància del segell emblemàtic i el fet que, a dia d'avui, sigui l'única llibreria que hi ha a Ferreries.
Bueno, això és un agraïment que a nosaltres ens fa sentir... ens fa sentir orgullosos de... Això significa que han fet bona feina i que han tingut una continuïtat i ho han sabut. Bueno, que mos fa estar agraïts del premi. En el poble nostre som, ara mateix som l'única llibreria. Allà, abans n'hi havia una altra, però ara ja no tenen llibres, es dediquen més a un altre tipus d'article i com a llibreria som els únics, a Ferreries.
Mm-hmm. Clar, això deu suposar també un, si es pot dir així, Pere, un plus de responsabilitat i al mateix temps d'orgull, no?, de ser la llibreria l'única, com vostè diu, de Ferreries.
Sí, clar que sí. Sí, i a més, ve gent d'altres pobles de prop de Ferreries, també ve més gent. Mm-hmm. És una responsabilitat i és un compromís que adquira jo mateix de cara a comprometre's a oferir el millor que... Bueno, el que saps que pot demanar la gent.
Globalment parlant, quin futur li veuen per als petits establiments comercials? En altres paraules, al petit comerç.
És difícil de dir això. O sigui, també depèn molt de cada poble, saps? Perquè, per exemple, a Menorca és molt diferent amb la Ciutadella, per exemple, que ja hi ha molta gran superfície i aquestes naus que hi ha pels polígons i això. És diferent dels pobles més d'interior. Però, bueno, a tots mos arriba, eh? El futur, no ho sé, jo m'agradaria que tot continuàs, però, vaja, no ho sé. És difícil. Lo més important serà de si... Si siguin dels pobles, ho sap valorar o no.
Clar.
Jo crec que és molt important, però mm-hmm. Això depèn de cadascú. Les botigues, no tan sols la llibreria, sinó qualsevol botiga, petit comerç, avui en dia és el que fa cohesionar els pobles petits. I clar, nosaltres ara aquí, enguany, per exemple, a Ferreries, se n'han tancades tres de botigues, tres negocis, vaja, que es podrien considerar emblemàtics.
Uh-huh. Caram, quina llàstima.
Per tant, les coses van com van i ja veurem com acaben.
Clar. I en aquest mateix sentit, Pere, no sé si des de Batlia, des de l'Ajuntament, els tenen especialment curosos, perquè això, vostès són únics, és, com ens ha repetit, és l'única llibreria que tenen en el poble. Això els val per ser més protegits per l'Ajuntament, perquè no pot haver-hi un Ferreria sense llibreria?
Bueno, nosaltres, en aquest sentit, no tenim res a dir. I, al contrari, des de l'Ajuntament, la veritat és que tot sempre hem tingut el suport de l'Ajuntament a l'hora de fer, per exemple, de muntar fires de Sant Jordi, de coses de cara al poble, sempre ens han ajudat. I estem molt agraïts, amb això sí que podem dir.
Darrerament tothom parla d'intel·ligència artificial. Com es conjugarà, segons en Pere, amb el món dels llibres?
Això és una resposta molt difícil. És a dir, el que passarà en el futur és el que no sé. El que sí que puc dir és que, de moment fins ara, des de l'era digital, els llibres han sabut conviure perfectament. Quan van aparèixer llibres digitals i tot això, semblava que era la mort del llibre, i al contrari, llibres... La gent que li agrada el llibre vol llibre en paper, en general. Majoritàriament, eh?
S'entén.
No vol dir que no hagi de canviar de cara endavant, però fins ara jo veig que el llibre sobreviu.
Finalment, amb un somriure a la boca, en Pere ens recorda una anècdota viscuda entre les quatre parets de sa llibreria.
Això n'hi ha tantes... No sabria ni per on començar.
Alguna de divertida, però, alguna de divertida, a veure...
Jo, per exemple, hi ha hagut anys, moltes vegades, hi ha situacions còmiques, no sé què te fan aguantar a riure, perquè a vegades te demanen la manera que té la gent, a vegades de demanar-te un llibre concret o això. Jo, per exemple, una vegada una clienta me va demanar un llibre, me diu... Bon dia, cercava un llibre d'una tal Mercè Paloma. I jo pensava, no sé...
Aquesta no la conec, no?
Aquesta autora. I començo a cercar en el cercador d'internet, a veure tal. I bé, i no me sortia, i al final xerrant amb ella va resultar que cercava, perquè me va dir que era una lectura per la seva filla, de l'institut i tal. I clar, jo vaig, per deducció... vaig arribar a la conclusió de que era el llibre A l'home, de na Mercè Rodoreda. I ella me demanava de Mercè Paló.
Va fer un mix.
Va fer un mix, sí, sí, entre títol i l'autor, eh? Bueno, i com aquesta, 300.000.
Emblemàtics, Toni Traveria i Vetres Ràdio. Lletres Ràdios. Participació.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nins, joves i famílies d'Ivetres Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
Arriba l'hora del comiat. La cada vegada més gran radiofònica família d'emblemàtics no deixa de créixer i ja som un bon grup. La majoria de membres, si no tots, amb el denominador comú del compromís amb l'entorn proper i el servei a la clientela. Avui hem conegut cases Cuses de Manacor i la llibreria de Ferreries. Espais únics, espais singulars i persones amables que els regeixen. Un gust conèixer-nos de ben a prop, generació rere generació i a través d'emblemàtics. Gràcies per acollir-nos. I gràcies a tots els oients per ser-hi una setmana més. Ja sabeu, per cert, que en el moment que vulgueu i on vulgueu, podeu escoltar aquesta i totes les edicions anteriors d'emblemàtics a través del servei a la carta de la pàgina web d'IB3. Vagi per descomptat també el el nostre agraïment a la feina quotidiana i setmanal d'en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició, a Joan Jiménez i Toni Cardell a les vies del so, a Polònia Huguet a documentació, a Joan Trias a l'assessoria musical i també a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. Vos deixam, com sempre feim, amb bona música. En aquest cas, escoltarem del llibre El Món, de Projecte Mut.
Del llibre El Món sols hi ha una passa, que ja no ens costa res a fer. Tornaré.
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos, com no, noves històries emblemàtiques.
Del llibre El Món sols hi ha una passa, que ja no ens costa res a fer. El vull d'estar al carrer, perquè no vull somiar massa, no. I un dia més, i ja no sé si jo ja tenc el que volia, i al capdavall qualsevol dia, fins i tot les mans.